Molt bon dia a tothom. Esteu al programa de la finestra amb temes de psicologia, que es presenta Montse Rofes, una servidora, i sempre la col·laboració del psicòleg Joan Cubells. Bon dia, Joan.
Bon dia, Montserrat, i el que ens escolten també.
Avui comencem a endinsar-nos dins la depressió. La depressió és una malaltia que cada vegada la pateixen més persones. I en qualsevol moment de la nostra vida pot ser que ho faci sense cap causa aparent. És així, Joan?
La causa de la depressió és un tema que ja està obert encara. La psiquiatria, des de la psiquiatria més organicista, diu que la causa està en una disfunció que està a nivell dels neurotransmissors, i aquest és el model amb el que es treballa des dels centres de salut mental de la xarxa pública. Llavors, el tractament és bàsicament farmacològic. Des d'altres corrents, la depressió es considera que és un símptoma contemporani i sembla que està lligat o que té a veure, s'apunta que té a veure doncs, la pèrdua de valors, dels ideals, així com una dificultat també a l'hora de prendre decisions que poden afectar o que canvien, que poden canviar radicalment la vida. Dificultat també a l'hora d'elaborar dols o situacions passades són temes que estan en la possible causa de la depressió sense pensar en que hi ha un trastorn a nivell neuronal. No? Però, per altra part, responent més concretament a la teva pregunta, crec que no. És a dir, una depressió no apareix així com així, no apareix en silenci, sinó que hi ha un malestar previ que dura i que dura i que el pacient hi està implicat. Llavors, un no pot tindre un malestar o pot dir que no sap el que li passa, però sí sent que algo hi ha, algun patiment té, que fa que pugui pensar en que hi ha algo en la seva vida, diguéssim, emocional o subjectiva a nivell de pensaments que fa que no va bé, no? Llavors, d'un dia per un altre no apareix una depressió. Mm-hmm.
És qüestió, doncs, de temps, no?
Bé, hi ha indicadors que porten pues, a que una persona pugui parar-se a pensar què és el que m'està passant. No és d'un dia per l'altre, torno a repetir. Llavors, inclús ni les depressions endògenes, les que sembla que no hi ha una causa psicològica ni cap malestar psicològic, sinó que bé, l'etiologia és més a nivell doncs, que hi ha una disfunció a nivell neuronal, ni aquestes tampoc apareixen d'un dia per l'altre.
Vale. Segons unes dades, que vaja, no són massa tampoc del dia, però bueno, es creu que un 20% de població femenina pateix amb més o menys grau la depressió, mentre que un 9% és masculina. Per què diries que afecta més a les dones que als homes, Joan?
Jo desconec aquestes xifres i a Catalunya, tot i que sí que és veritat que ha augmentat els casos en què es diagnostica depressió major, les xifres no són tan altes. I més concretament, aquesta diferència tan notable que hi ha entre la població femenina i la població masculina, concretament en aquest cas la diferència és per menys. Sí. I no hi ha tanta diferència entre la depressió masculina i la femenina, o al revés. Mm-hmm. El per què afecta més a les dones? Pues, no hi ha un sol motiu i cal veure la particularitat de cada cas, de cada dona. Hi ha casos de dones en què, per exemple, dones que són mestresses de casa, que quan s'han emancipat els fills pues, pateixen una depressió. També hi ha casos de dones que tenen una vida independent i amb una realització personal la pateixen. I casos de depressió, per exemple, postparts, que si duren el temps pot derivar en un trastorn. És a dir, els motius pels que una dona o per què hi ha més depressió en una dona és difícil de poder concretar. Hi ha diferents aspectes que ara estan canviant perquè la dona ha sortit diguéssim, de casa seva i per tant té accés a poder decidir més què vol fer amb la seva vida i preguntar-se per quines són les coses que desitja fer. I per tant, el fet de que tingui aquesta major llibertat a l'hora de triar fa que no puguem, diguéssim, caure en pensar que les dones pateixen més la depressió a causa, diguéssim, d'aquesta possible, doncs, per exemple, discriminació o més dificultat a l'hora de decidir què vol fer amb la seva vida, de quins són els seus projectes, etcètera, etcètera. Sinó que bueno, pot apuntar a altres causes com
Altres factors.
Altres factors, però que moltes vegades són també factors que es poden donar ben bé amb l'home. No? No és exclusiu de la dona.
Molt bé. Amb freqüència la depressió no es diagnostica correctament a l'atenció primària, ja que les seves primeres manifestacions es poden confondre amb tristesa o melancolia. Així, doncs, si no es detecta a temps, pot fer-se crònica la depressió?
Pot passar que no hi hagi un diagnòstic correcte, però precisament en aquests moments el que està passant és al revés. És a dir, que els casos, cada cop hi ha més casos on es dona, perdó, el diagnòstic de depressió major, i que són tractats com un trastorn i no com un símptoma, i a partir d'aquí el que es produeix és que s'entra a una medicalització de les vicissituds de la vida. Llavors els centres de salut mentals el que passa és que estan saturats i no poden fer tractaments terapèutics. Sols el que poden fer és administrar fàrmacs per tal de suprimir el patiment del pacient, encara que torni a aparèixer. Per tant, des dels centres de salut mental no hi ha temps per poder atendre correctament
gent.
A la gent i poder fer diagnòstics acurosos i diagnòstics diferencials. Però, en tot cas, el que sí que està passant és al revés. És que cada vegada s'estan diagnosticant més casos de depressió quan hi ha més una qüestió de melancolia, de tristesa, d'anhel, que fa pensar en una depressió, però que no és pròpiament un trastorn, sinó que és tota una sintomatologia. I això és molt difícil de tractar des dels serveis de salut mental.
De salut.
Perquè no tenen temps.
Ja. Massa gent i poc.
Sí,
és el que hi ha.
És que,
sí,
de fet, els centres de salut mentals no estaven, quan se van crear els centres de salut mental, no estaven preparats o no es van crear per atendre aquest tipus de malalties, sinó que els centres de salut mental se van crear per atendre, en el cas, per exemple, d'esquizofrènies, o més des de la banda de les psicoses, que és molt difícil, és a dir, que són persones que són portades, o bé pels familiars, o bé per la justícia, o bé perquè la seva vida se complica moltíssim, i els centres de salut mental se van crear per atendre aquesta població. Què està passant? Que estan atenent aquesta població, a més d'un altre tipus de sintomatologia que no és per ser tractada en aquests llocs. No?
Ens podries descriure breument els símptomes més comuns quan ja està la depressió així ja bastant en plena fase, bastant instal·lada.
N'hi ha dos que són els dos bàsics i principals. Un és que l'estat d'ànim, hi ha un estat d'ànim on la major part del dia i quasi cada dia la persona diu que se sent trista, que se sent buida, apareix el plor, sovint es plora sense saber per què es plora. I, per exemple, també en el cas dels nens i dels adolescents se manifesta més com un estat d'ànim força irritable. Aquest és un primer criteri. I un segon criteri per a diagnosticar la depressió major és que hi ha una pèrdua d'interès i una capacitat pel plaer, per disfrutar, per coses, diguéssim...
per gaudir del dia a dia.
Exactament. A partir d'aquí, aquests són els dos criteris principals. Acabat a partir d'aquí, pot haver insomni, hi pot haver en sec, hi ha gent que guanya pes, hi ha gent que perden pes, al menjar, en fi, hi ha moltes altres símptomes a l'hora de tindre en compte. I aquests són els dos criteris principals del manual de diagnòstic amb el qual es basa la psiquiatria actual. Llavors, a partir d'aquí, la depressió el que fa és abordar-se com si fos un trastorn i no com un símptoma. I una mica és el que abans també deies tu, o parlàvem de que la societat avui en dia, la societat contemporània, és a dir, la depressió és un símptoma contemporani. Llavors, tot el tema d'estar immers en el consum, del tenir, de no hi ha límits, on l'està enganxat a l'ideal aquest de que hi ha una felicitat per a conquerir, i on no es pregunta, la persona no es pregunta pel seu malestar, pues, fa que es diagnostiqui molt ràpidament, i que el subjecte ja estigui implicat en aquest, és a dir, buscar que li donguin aquest diagnòstic.
Val. El tractament de la depressió necessita diversos mesos de treball amb els pacients, des de la vessant psicològica. Ens podries dir quines diferències hi ha entre diverses teràpies, que són la psicoanalítica, la conductista i la gestàltica, que aquesta no sé per on va, perquè no l'havia sentit dir mai jo.
Bueno, jo et puc dir alguna cosa de la teràpia psicoanalítica. Jo soc psicoanalista i treballo des d'aquest model, i també et puc dir alguna cosa des del model conductista cognitivista. Des de la gestalt no ho sé, francament, no tinc ni idea de quina és la seva manera de treballar més a nivell terapèutic. Sé que bé, tenen també la seva tècnica i la seva metodologia, es treballa a nivell individual i a nivell grupal, però no et sabria definir concretament quines són les bases, dit ràpid, com ho hem de fer. No? Perdó. Llavors, començant per la psicoanàlisi, per la psicoanàlisi la depressió no és un trastorn, sinó que és un símptoma. Llavors, per altra part, tracta la particularitat de cada persona, i el treball és a partir de la paraula del pacient i l'escolta de l'analista. Llavors, i buscar que la persona s'impliqui i es pregunti també per aquest malestar. La tècnica de la psicoanàlisi aporta, diguéssim, a través de tota la seva metodologia, de l'anàlisi sota transferència, és a dir, de lo que el pacient transfereix en el terapeuta i en les sessions, i també de la interpretació, de l'apertura d'idees, de pensaments, actituds, etc., és amb el que la tècnica psicoanalítica incideix, no? I fa que el pacient vagi desenvolupant tota aquesta sèrie de pensaments i representacions. Llavors, sovint hi ha un tret comú, i és que hi ha un sentiment de pèrdua, i d'abatiment, que el que fa és apoderar-se del jo de la persona. Llavors, elaborar i prendre decisions sobre aquests sentiments disminueix la sintomatologia i millora, diguéssim, la qualitat de vida de la persona. Llavors, la causa s'entén aquí com una dificultat en tolerar, diguéssim, la falta, en tolerar la incomplitud. Llavors, des de els models cognitius o conductistes també es treballa amb la paraula, però només s'analitza el contingut semàntic de les paraules. Les reaccions emocionals de les persones són vistes com adequades o inadequades. En aquest cas, en el cas de que siguin inadequades, es dirigeix al pacient cap a la búsqueda, diguéssim, de representacions mentals i reaccions emocionals que siguin més adaptatives. És a dir, el que es tracta és d'ensenyar i entrenar a la persona a que sigui capaç de substituir aquests pensaments, diguéssim, penosos per altres de positius. La utilització de tècniques de relaxació i d'altres exercicis físics també són
útils.
Utilitzats. Sí. Per això és una manera de dir-ho molt ràpidament.
Molt ràpid, clar.
I, bueno, lo de la teràpia gestàltica, com deia.
Que anava, això deixem-ho córrer pels que...
els que són gestàltics.
Són ja, sí. A veure, els fàrmacs ajuden a minorar aquesta malaltia, la depressió. Sempre s'ha de supervisar baix criteri mèdic i mai automedicar-se. Junt amb una bona teràpia i la força de voluntat, sobretot, del pacient, es pot separar una depressió, Joan?
A veure, hi ha moments en què la medicació es fa necessària i ajuda molt a la persona. Llavors, dit això, actualment la quantitat de depressions que només són tractades amb antidepressiu, i sovint també s'ha de donar ansiolítics per a contrarrestar l'ansietat, és elevadíssima. Llavors, i és, per altra part, també cal dir que és la mateixa persona qui fa demanda de la medicació als mateixos metges de capçalera i també als mateixos professionals que estan als centres de salut mental. Llavors, la paradoxa està en que la medicació ajuda en un moment determinat, però cronifica la depressió a partir de cert moment. És a dir, una persona que està 5 anys prenent una medicació antidepressiva, aquesta medicació cronifica la depressió.
No té un adelanto, doncs, al meu punt de vista.
No.
Es queda així com estancat, sí. I això fa que la depressió llavors es transformi en crònica.
Sí, sí, sí. I és més, la medicació és efectiva durant un temps. A partir d'un cert temps, els psiquiatres van, perdoneu l'expressió, però van bojos, diguéssim, en trobar nous medicaments, en trobar combinacions possibles perquè no aparegui amb una, diguéssim, tenint un efecte d'augment, de rebrot, diguéssim, sí. Tota la sintomatologia depressiva, doncs, bueno, se tornen bojos fent combinacions perquè això no passi. I és un peix que es mossega la cua. A més, com més temps dura,
clar,
només tractant la depressió amb antidepressius, periòdicament hi han d'haver revisions, canvis de medicacions, passant per fases, no?, on la persona s'ha d'adaptar novament a aquesta medicació, on hi ha alts i baixos i on apareix novament els sentiments depressius.
Sí.
Per tant, pues no és una bona opció només prendre medicació. I, bueno, com tu dius, els requisits per a ti, per poder superar una depressió és els que tu has dit.
La mateixa persona ha de fer, doncs clar...
Evidentment, sí.
Hi ha d'haver
una implicació...
Exacte. Si no hi ha la implicació del pacient, del malalt, vaja, jo entenc que és molt difícil, no es cura aquesta depressió.
No es cura. Es cronifica, com tu deies. Sí, sí. Llavors, bueno, a partir d'aquí... aquest també és un dels, diguéssim, dels símptomes contemporanis on se va a... És a dir, el discurs de la ciència i totes les companyies farmacèutiques, juntament amb el discurs, diguéssim, més des de la psiquiatria organicista, el que es va és anem a suprimir la subjectivitat, i anem només a donar anem a utilitzar aquestes eines que tenim i borrem la possibilitat de subjectivació, de que la persona es pregunti què és el que li està passant. Incomoda moltíssim si estàs treballant en un centre de salut mental que tens 10 o 20 minuts per cada persona. Incomoda moltíssim al professional que la persona es posi a explicar el seu patiment, perquè el com viu el terapeuta tota aquella explicació, amb la frustració, diguéssim, amb la que viu tota aquella explicació, és molt gran, perquè no en pot fer res ell d'allò. L'únic que pot fer és agafar el receptari, donar-li una recepta per aminorar aquell malestar, però no pot fer un treball terapèutic. I per les raons aquelles que dèiem abans, no es tracta, diguéssim, de culpabilitzar els centres de salut mental. Sí que hi ha certes polítiques que estan més per això que pas per a les altres. I bé, el que hi ha experiències dels Estats Units, el Prozac, l'antidepressiu del Prozac, és la pastilla de la felicitat, que hi ha una quantitat de gent que es pren aquest fàrmac, doncs com aquí la gent...
L'aspirina, la gent.
Sí, per exemple.
L'aspirina del depressiu. Vale, doncs, molt bé, fins aquí hem acabat, esperant que doncs hagi sigut del tot interessant. Penseu que aquest programa es repeteix els diumenges a les 6 de la tarda i els dimarts a les 8 del vespre, i ara us deixem amb les notícies amb Jordi Perelló, i si voleu fer alguna pregunta o suggeriment podeu trucar als telèfons de la ràdio, ja sabeu, 977 83 00 44, 83 11 35, i també us podreu adreçar a la web de la ràdio, radiofalset.net. Fins al proper mes, Joan.
Molt bé, doncs fins al proper mes. Gràcies.
I molt bé. Vinga, llavors.
Fins a propera.
Cinc on posa el gran amic, el bodian a veure el mut cafardià. Mal de barbolet el sent en amic, li el otxa mi, el otxa fi, un tapet a guardar, el otxa en prou veí. Som jo dinya vid, un tapet a esperar, ja boig que de li, boca de ball. Deus manda saber o que fazer. Mijam de ser perdi para saber, para partir o punhapô. Graças a bom mundo inteiro, já consagrado. Fama minha terra, da paz e graça já bom. Mensagem de nós poeta, tá levando penso mundo fora. Canta saudade para aquele que vem, canta regresso para aquele que vem. Só para mim, só para minha terra, só para tudo quem está ouvindo. Só para mim, só para minha terra, só para tudo quem está ouvindo. Só para mim, só para...